molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueras. No business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Quan sona aquesta música vol dir que estem a dijous, que passen pocs minuts a les 8 de la nit i que això és el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim visita de dos músics, compositor, o mateix intèrpret, intèrpret i no sé si compositor, ho veurem. Es tracta de David Bozzo, per una banda, i Francisco Gimeno. Però en parlarem després, perquè, com sabeu, abans... La homilia de Molta Comèdia avui... La música en viu està morta? Estimats germans en les arts escèniques, tot i l'enunciat d'aquesta homilia, cal dir tot seguit que la música no està morta, ni sembla que vagi a morir. El joc de música en viu i la mort deriva més aviat de les accions i, a vegades, omissions de les decisions que prenen els que manen, els polítics de torn i també, per què no dir-ho, aquells que dominen el mercat, que la música també n'hi ha de mercat, o sigui, els que fan diners o volen fer diners amb ella. A Espanya tenim, com tothom sap, un IVA del 21% que afecta a qualsevol tipus de concert, perquè parlem de la música, de qualsevol música, i ho fem també des d'un de Lady Gaga a l'Estadi Sant Jordi, com aquell que es fa en un petit bar com l'Heliogàbal de Gràcia, que sembla que haurà de plegar. Però és que, a més, tenim un 10% de l'ESGAE, la famosa Societat General d'Autors d'Espanya, entitat privada, amb històries com la de l'antic president Teddy Bautista, primer portat davant de la justícia per ser empresonat, si podia ser, i que no només no ha anat a la presó, sinó que no va fer una reclamació, i encara ha cobrat una indemnització per calúmnies. Déu-n'hi-do. L'ESGAE cobra un 10%. Vol dir que sumen només dos elements i un 31%, quasi una tercera part del preu de l'entrada, a la que, segons en quins casos, cal afegir la llicència fiscal per tenir autorització municipal, etc. A Portugal i a França, per parlar de dos països propers, paguen d'IVA el 13 i el 5,5%. I la societat equivalent a l'ESGAE, per exemple, del Regne Unit i d'Alemanya, el 3,5% respectivament. Fer música en determinats locals presenta dificultats conegudes per tothom, que a vegades són difícils de solucionar. Els veïns d'un bar musical pot ser un si el local no està correctament insonoritzat. Penso que sempre hi ha possibilitats d'adequar els horaris, la potència del so, distingir si es tracta de música molt amplificada, si és jazz, si és flamenc, si és clàssica, si és rock. Festivals com el Sónar o el Primavera Sound sembla que no tenen problemes per continuar augmentant la participació ara, any rere any. També és veritat que més del 50% del públic d'aquests festivals és estranger, que es desplaça especialment per venir a la convocatòria. En la música clàssica es dona una circumstància diferent. Qualsevol sala de concerts de tota Europa mostra un públic d'edat avançada, potser el 60%, i un públic molt jove, probablement estudiants de música, fins un 20%, completada per gent de mitjana edat, aquest altre 20% que falta, i que igual passa amb l'òpera, i aquí molts parlen del preu. Alto! Alta cultura! Alto! No és això, dic jo. Un concert de la Madonna va de 85 a 400 euros. Un moment. Un concert de la Madonna a Espanya, a Catalunya, perquè proporcionalment, si comparem el cost de la vida i els ingressos per càpita, un concert de la Madonna a Alemanya és més barat. Què passa? Baixa el públic per tot això? O baixa el públic també perquè té una tecnologia a l'abast que li permet veure a casa pràcticament tot el que vol? I baixar-s'ho, no ho diguem. Perquè pot gravar tot el que vulgui. Històric, nou, de tota mena de grups, de solistes, d'orquestres, de cantants. La música en viu està morta? No ho sé. Però aquí penso. Potser la música comença a morir a l'escola. I això sí que té culpables. Amén.
Senyor Duart.
Isabel.
Miri, em venen ganes de cantar, de fer música, perquè ja que diu que això que s'està morint, doncs escolti, potser hauríem de fer el programa cantant i posant-hi musiquetes.
Un dia ho podem fer, per què no? Un dia ho podem fer. De dues maneres, sí. A veure, ja dic, s'està morint? No.
No, pateixi, que això ja des de temps de la prehistòria, que els músics allà donant la nota.
No tornem al temps de la prehistòria.
Sí, escolti.
A veure, Nier Dental...
Sí, no... D'abans.
D'abans. Ja hi era.
Els dinosaures.
Ja hi era.
Ja hi era jo. Sí, senyor, sí. De fet, des del Big Bang que sóc jo. Però bueno, això ja és un tema que en parlarem un dia, ara que es parla d'això de les zones gravitatòries. Jo, el que... Miri, hi ha una opció pels músics, que és això dels músics de carrer.
És veritat.
Però aquests pobres també, també els hi fan pagar,
Però ho tenen també prohibit, segons
sí, qui. Sí, per això, per això. Però
no es passi com aquells titallaires, que van fotre a la presó immediatament el dia següent i estaven a la presó.
És curiós,
Ara ja estan al carrer. Van ràpids amb el tema de les titelles.
Jo em pregunto, tan important, tanta importància que dona l'esport, que vas al metge i et diu, ha de fer esport, senyora Isabel. Ha de caminar 30 minuts al dia, ha de fer esport, vagi a pilates, vagi a ioga, faci coses, a aquagim i tot això. Dic, per què no es recomana això? Escoltar música, estudiar música, això va bé, és esport mental, va bé pel cap.
I cantar.
Cantar, fer teatre, llegir literatura, tot això.
Un dia, ja tinc previst, vindrà un convidat que ja hem quedat d'acord,
Ara em té intrigada.
No puc anunciar, que és en Carles Miró, el director de la Conservatòria de Sant Pol.
Ah, sí, el Carles.
Bueno, doncs vindrà i parlarem de l'ensenyament de la música en aquest país.
Ai, sí.
Perquè ho tenim fotut.
Ho hem de canviar. Miri, tinc una amiga al Tribunal Constitucional,
que
ara està de baixa perquè els hi dona molta feina, la mamen. Que la portaré un dia d'aquests.
Que vingui.
Que ens expliqui. A veure com està el tema.
Bueno, escolti'm, la convidem.
La convidem.
Està convidada.
Ara la trucaré i com que s'ha de casar amb un que ha conegut aquí per internet, pues ha de venir un dia d'aquests.
Que tenien afinitat.
Van conèixer això que fan ara per internet, sí.
I van comprovar que era molt...
Ja li explicaré.
Què vol dir? Que ell és una jutgessa i que ell, per exemple, podia ser...
És un pagès, un pagès ric d'aquí.
No és un xoriço.
No. Ja en parlarem.
Vinga, som-hi. Estem escoltant un fragment de La mort d'un àngel, de David Bozzo, el tercer moviment exactament, a càrrec de The Bill Roth String Quartet. La veritat, David, és que escoltant-lo i pensant en un dels motius pel que estàs aquí, primer de tot, benvingut al programa, David.
Moltes gràcies, Eduard.
És el teu programa, sempre ho dic el mateix, els que vienen aquí, és com si estiguessin o es han de trobar com a casa seva.
De moment m'hi trobo.
Molt bé.
Francisco Jiménez. Espero que em faci sentir una mica incòmode en algun moment.
Espero que sí, però sempre
de bon rotllo. Sí.
Francisco Jiménez, violinista, també benvingut en aquest programa per primera vegada.
Muchas gracias.
I estic també molt content que estiguis aquí. Sé que has vingut expressament per fer aquests dos concerts que es faran al cap de setmana. Bé, jo tinc aquí la llista, que serà un concert que es farà el divendres.
Correcte.
Aquest divendres es farà al Real Club Marítim de Barcelona.
És un concert per socis.
Pels socis.
Tot i que, si ve algú de fora, sempre serà...
No li tancareu la porta.
Exacte. I no es quedarà al carrer.
Molt bé. I després, el dissabte, en aquest cas el concert del Marítim és el divendres, com deia, a les 20 hores, o sigui, a les 8 de la tarda, i a Sant Cugat, a l'Aula Magna del Conservatori, és el diumenge 21 a les 12 del migdia.
Sí.
O sigui, l'hora de l'Àngelus.
Abans d'anar a dinar.
Molt bé. Jo trobo que està molt bé perquè d'aquesta manera et pots preparar per un dia, surts de casa tranquil·lament, vas al concert, disfrutes del concert, gaudeixes i després...
Fas una cerveseta i te'n vas a dinar.
Molt bé, és un bon programa. Aquí, en el... m'agradaria parlar d'aquest concert, perquè, i a més, una altra cosa que d'entrada em va sorprendre, que tu, en el programa que envies, dius 5è cicle David Bozzo. Llavors, jo ja vaig veure que efectivament, explicaves que n'havies fet 4 previs per poder presentar la teva música a partir del novembre del 2012 fins al moment. Vas començar el novembre del 2012 fent a l'Aula Magna, precisament, també de Sant Cugat, però també a Castelló de la Plana, a l'Auditori i al Palau de Congressos. Després, a l'abril del 2013, vas fer un a la Seu de Pianos Puig, a Barcelona, i he acabat en el monestir d'aquí de Sant Cugat. Al febrer de 2014 ho vas fer a Londres, a l'església baptista de Head Street, i després ho vas fer a la Casa de Cultura, a Sant Cugat, i a Figueres, en aquest cas, 3 llocs. O sigui que al febrer de 2014 vas augmentar el circuit a Figueres, a la sala de la Cate. I al febrer de 2015, altra vegada a Barcelona, en aquest cas a la sala Montmartre de l'ESGAE, no dic res més. Una cosa és una cosa i una cosa és l'altra cosa. No barregem conceptes. I a Sant Cugat a l'Aula Magna. I aquest 5è el que acabem d'anunciar.
Correcte.
Bé, per què en dius cicle David Bozzo?
Bueno, és molt simple. És una sèrie de concerts que munto des de fa 3 anys al febrer, tot i que els dos primers no van ser al febrer. Són concerts que es fan per la meva música. Sí, per difondre la meva música, deixant de banda que el programa es complementi amb música d'altres compositors, i com que sempre són concerts on es fa la meva música i jo els organitzo jo, doncs al final he decidit...
Es converteix en un cicle.
Es converteix en un cicle, el faig cada any, sempre és a Sant Cugat, hi ha una altra ciutat més, i al final he decidit ja directament, dir, escolta, concert que organitzo jo amb la meva música i de més, doncs, deixa'm ser una mica egocèntric i ficarem el meu nom.
Home, a veure, realment, un artista, si té una característica que el defineix, qualsevol artista de qualsevol segment necessita ser egocèntric. Sí, potser el problema està amb la mida d'aquest egocentrisme, no?
Sí.
En si és desbocat...
Sí.
O sigui, però és que si no ho és, si hi ha dues característiques que sempre discuteixo. Ja saps que toco totes les branques, no? I em diuen, és que és molt exhibicionista. I jo dic, és que només pot fer el que fa si no ho és una mica.
Home, jo quan li vaig ensenyar, per exemple, al Francisco el concert per violí i orquestra que vam estrenar, jo li vaig donar dient, això és un tros de concert. És una passada, perquè no m'ho crec jo. Si no tinc el meu propi egocentrisme i m'ho crec jo, ja plego. No canvia que comenci.
I Francisco, tu què vas dir en aquell moment quan et va dir una cosa com aquesta?
Puede ser sincero,
Sí, bueno, el estrenar una obra y sobre todo un concepto para violín es siempre un reto. Había dificultades, pero bueno, adelante, salió bien y...
És molt diplomàtic el noi,
Bé, jo voldria entrar en el que és el concert d'aquest del diumenge que veurem aquí, perquè veig que heu fet una selecció que tenim Dvořák per una banda i Benasky per una altra, que els tenim situats en una època, 19,
sí,
tirant cap al final del 19, són dos peces o dos músics amb aquesta situació, i feu un salt important després amb la Clàudia Montero.
Aquí, bueno, haig de fer una petita rectificació perquè hi ha hagut un canvi d'última hora.
Ep.
Sí. ha caigut del programa l'obra de Clàudia Montero.
Oh, quina llàstima, no?
Per desgràcia, sí, però ha caigut del programa i en el seu lloc hi haurà les dues chansons d'Eduard Elgar,
sí.
La chanson de matí i la chanson de nit.
Bueno, bueno. I... No, jo dic quina llàstima perquè, clar, Clàudia Montero, si no tinc mal entès, ha sigut professora vostra.
Va ser la meva tutora segona de composició i, a més, ha sigut, el 2014 va guanyar un Grammy Llatí amb el seu concert per violí i orquestra de cordes. O sigui, és una llàstima que hagi caigut de programa, a més, però bueno, coses
jo tenia ganes d'escoltar-la, president, perquè no ho conec. Mm-hmm. I el no conèixer-ho vaig pensar, home, serà l'ocasió. Bueno, la Clàudia Montero és argentina, fa 13 o 14 o 12 anys que viu a Espanya, va venir a Castelló, es va situar com a professora a Castelló, en el Conservatori, correcte. On vosaltres suposo que us vau conèixer.
No, nosaltres ens vam conèixer, jo estudiant al Conservatori de Castelló, tenia un company que dirigia una jove orquestra d'estudiants, llavors jo també toco violí, em va dir, per què no vens i m'ajudes? I en aquesta orquestra hi havia el Francisco, i ens vam conèixer a través de l'orquestra.
O sigui que no vau estudiar junts, però sí que no. Es vau conèixer a Castelló.
Ens vam conèixer a Castelló a través d'una orquestra, d'una jove orquestra, en la que jo vaig col·laborar durant un temps i ell també estava allà.
I quina, què en diries tu del compositor David Bozzo, Francisco?
aquest silenci incòmode.
Que la tengo delante.
Imagina, encara no hi és igual, tu. Tú me expliques.
Yo te recuerdo que duermes en mi casa.
Bueno, tiene unas influencias bastante marcadas, sobre todo Bach, Shostakovich. Y luego a partir de ahí, pues bueno, es un compositor muy inteligente, sabe muy bien lo que hace. A veces es un poco cuadrado, pero bueno, las chansons sí que se deja ir un poco más. Y bueno, lo que es la otra obra que tocamos en el concierto, que será de fuga, pues eso tiene ya unas estructuras más cerradas. O sea que... Pero en general, bien, con el concierto de violín sí que me sorprendió. Cosas muy interesantes. Y en cuanto a musicalidad, pues yo creo que fue un salto adelante, bastante importante. Ya lo noté cuando toqué su sonata para violín solo, que sí que había un salto con lo que había hecho ya solo acabar el conservatorio y con el concierto de violín, pues ya se lució, o sea que muy bien.
Coi, ara hauré de convidar a dinar.
Escolti, ara jo voldria sentir en David, a veure que, quina opinió té de Francisco com a intèrpret.
Bueno,
caramba, són silencis en aquesta taula. Això David, és que són molt bons amics.
David, jo toco tu música sí, en dos dies.
No, ja, jo amb el Francisco vaig començar a treballar fa 5 anys ja, més o menys.
O incluso antes.
O una mica abans.
Es que el tema passa molt ràpid.
Sí. Jo recordo la Casa de Cultura i deu fer això, deu fer...
Això fa 2 anys.
És hace 2 anys ja.
Fa 2 anys, sí. Doncs fa molts anys vaig començar a treballar amb ell i, bueno, deixant de banda deixant de banda el fet de que un compositor necessita d'un músic o d'uns músics per poder treballar. Jo penso que ell parlava de la meva influència de Shostakovich, el quartet Beethoven li va estar, em sembla que van ser 13 dels seus 15 quartets, amb la qual cosa sempre hi havia una relació amb aquests músics. Ell ha sigut un músic i és un músic a la meva vida en aquest aspecte, en el qual vaig treballant. És un violinista, diguem, com el definiria com intel·ligent, que no té por de res, és la veritat. Jo li poso reptes, o sigui, quan ell parla de la sonata de violí sol, per exemple, jo allà li vaig, en el segon moviment crec que és la fuga, jo allà li vaig portar l'instrument al límit, pràcticament, se'n va sortir, després d'insultar-me via WhatsApp.
Això que anava a dir.
Aquestes coses.
Devia fotre quatre crits, et devia dir, però... Sí, més desafiando, no? Devia dir. No,
van haver un creuament de paraules no massa amables, però bueno, sempre amb simpatia.
Sí, bueno, simplemente... Sí. Canvia de pareceres i...
Però bé, és un músic que he anat veient la seva evolució, igual que ell ha vist la meva, jo he vist la seva, Jo he après molt d'ell com a compositor, i és una cosa que jo l'estic enormement agraït, perquè gràcies a poder treballar amb ell i a tots els projectes jo he pogut millorar, he pogut avançar. Com dic, és un músic intel·ligent, té una tècnica depurada, que a més sempre procura seguir millorant. Hi ha un so net, una musicalitat també molt ben treballada, busca sempre l'expressivitat de la música sense deixar de banda la tècnica, o sigui...
Caldria dir que pels oients que, clar, això que estem parlant d'en David Bozzo i en Francisco Jiménez en aquest moment no és irregular. Tota la història de la música, sobretot a partir del classicisme, hi ha hagut sempre el compositor que ha tingut un moment determinat concert, un intèrpret determinat, que a la vegada havia donat pautes a l'hora de tocar i interpretar. O sigui, això no és nou, això és normal. Francisco, tu estàs a Londres.
Sí.
I com ha sigut això? Perquè fa anys que estàs a Londres.
Sí, bueno, lo que comentaba David, siempre intentando mejorar y buscar los límites. Fui a hacer un máster en Londres y al final decidí quedarme. Sobre todo viendo la situación como está en España y teniendo la posibilidad de intentar hacer más cosas allí.
Entiendo perfectamente.
Quiero decir, la posibilidad de, por ejemplo, de estrenar el concierto para violín de David en Londres. Intentamos hacerlo también aquí en España y fue muy complicado. Tenía contactos allí y al final conseguimos hacerlo.
De fet, seguim intentant portar el concert de violí cap aquí i tot ja dir, en aquest moment és impossible.
Quants anys fa que estàs a Londres, tu?
Des de 2009.
I estàs en aquest moment col·laborant amb algun grup, amb alguna orquestra?
Sí, estoy con la London City Orchestra, que estoy haciendo el concertino allí. Tuve la posibilidad de tocar en noviembre pasado el concierto para violín de Claudia. Uh-huh. Y bueno, pues ahora freelancing, que es, bueno, yendo por ahí, tocando donde haga falta, dando clase. Y a lo que salga, siempre intentando hacer música de cámara. Lo que pasa es que Londres es una ciudad muy complicada. Pero bueno, eso ya es otra historia.
¿Complicada en...?
Bueno, es una ciudad muy grande. Entonces, si tienes que quedar para ensayar, por ejemplo, a lo mejor tienes que viajar hora y pico para quedar para ensayar con alguien, pero resulta que estás en la misma ciudad. Lo ves en el mapa y está al lado, pero simplemente el esfuerzo para desplazarte e ir a ensayar, luego es tiempo que no tienes para estudiar o hacer otras cosas. Y ya si simplemente para ensayar tienes que hacer eso, tienes que dar una clase, tienes que hacer un concierto y tienes que planificarlo todo con muchísimo tiempo. Te corta preparación, horas de estudio y a partir de ahí pues todo se complica más. Cuando vas a tocar tienes que ir siempre muy seguro. Es un cambio de mentalidad.
Tornado al concert del diumenge, David... deia que és aquest Borja que és diferència, i llavors el pas que m'han dit que no serà Elgar, en fi, i després les dues peces teves. Llavors, com anirà, com estarà, en quin ordre ho presenteu?
Comencem amb el que és l'obra d'inspiració d'un àngel, on és una obra editada per Clivi, són cinc cançons, és el que deia ell, són cinc cançons senzilletes, molt amenes, no tenen massa complicació. I després farem l'obra de Joyfuga, que aquí és també el que comentava, que ja va haver un petit salt qualitatiu, i és una obra amb una estructura més tancada, però a la vegada també harmònicament més complexa.
O sigui, les dues primeres obres seran les teves.
Les dues primeres obres seran les meves, després quan tornarem amb les cançons d'Elgar, Vinavski, i per acabar la sonatina de Dvořák.
Molt bé. Penso que és un concert rodó. Jo tenia la idea prèvia de que seria potser a l'inversa, que començaríeu, doncs...
Bueno, jo avanço que qui vingui, que espero que poder gaudir de força públic, potser hi ha alguna sorpresa final.
Ah, bueno.
Però bueno.
S'ha de dir que el concert és gratuït i que els músics, naturalment, demanen... I això que em diu a la vegada guixeta invertida, i aquí concretament diuen, es demanen donatiu voluntari.
Sí.
Clar, el tema... No, sí, jo ho dic insistint en això, precisament referint-me al que deia abans de l'homilia, no? O sigui que en aquests moments estem en un lloc, estem en un país on doncs, fer determinades coses suposa, d'entrada, una voluntat i un sacrifici important per part dels propis executants. O sigui, si no hi ha això, doncs la cosa es fa difícil. Aquesta és així. Molt bé, esperem que estigui ple.
Jo també ho espero.
Pensa que coincidiràs amb un espectacle al costat mateix.
Sí, bueno, jo crec que l'espectacle al costat és un espectacle per nens. Crec que és molt diferent al tipus de públic que pot anar allà...
Amb tota seguretat. Amb tota seguretat. Escolta'm una mica de música. Estàvem escoltant, precisament, la inspiració, inspiració de l'Àngel.
Una de les cançons.
Una de les cançons.
De que en formen
part. A l'Albada, no?
Aquesta, no? Sí.
Cançó de l'Albada. Bé, dues preguntes... Veig que gairebé tot, per no dir tot, està en francès. Els títols, vull dir. Gairebé.
D'aquesta col·lecció de 5 cançons, sí, està en francès.
Està en francès. Per què?
No ens farem venir de gust.
No, no.
Simplement buscant el títol pel tipus de música que és, així romàntica i de més, doncs... Bàsicament per això, no hi ha cap raó darrere més que vaig pensar, mira, li escau que el títol sigui en francès, no...
Segona qüestió relacionada. Què t'arriba primer? El concepte de què vols parlar o la música? És a dir, tu tens la música al cap i després li poses el títol?
M'estàs posant complicat, eh?
O tu tens un concepte determinat, un concepte... Tu vols parlar d'amor, pots parlar... Què t'arriba primer? A veure, que potser no sempre el mateix. A vegades una forma d'una altra.
Depèn. I m'explicaré aquest depèn. Per exemple, amb l'obra que tocaran, Adagio i Fuga, simplement era una obra per violí i piano. Vaig començar a seure'm al piano, davant l'ordinador, treure idees, i simplement vaig començar a fer una obra, vaig dir, doncs mira, una obra puc fer així. En altres casos, doncs, on, per exemple, l'orquestra de Sant Cugat em va demanar una obra basada en un tema popular català, lògicament,
sí.
Abans va haver-hi quina cançó agafo, què faig, etc. O sigui, doncs, pots treballar de les dues maneres i no hi ha cap problema. Pots treballar amb un concepte previ, sigui, per exemple, com pot ser també música programàtica, anar a explicar una història.
Això que vull dir. Quan tens una història determinada, aleshores, evidentment, aquesta història prèvia, que tens una cosa que és l'últim cant de l'última sirena, per exemple.
Sí. No? Però aquí el títol va venir després.
Ah, bueno, clar, perquè llavors jo penso, aquí què passa? Quan tu tens una idea i llavors dius, no, o tu escrius i dius, home, això li queda... I encaixa.
En aquesta obra, per exemple, l'últim cant de l'última sirena, a mesura que anava escrivint, et va sorgint el concepte. O sigui, em va anar sorgint aquest concepte del cant de la sirena, i és una melodia que es va repetint i sempre va canviant, i em va venir aquest concepte. No... A vegades és el que et dic, sí, si parteixes un concepte previ d'una història, Com per exemple un cicle de cançons que haig d'escriure d'aquí quan acabi de fer tot el que tinc en ment. Clar, hauré de partir d'un concepte previ que són els textos. Hauré de basar-me en aquests textos. Llavors, lògicament, la forma de treball haurà de ser diferent.
O sigui, el fet del el poeta que sigui, o tota la vida que sigui, evidentment, et condiciona la música.
Correcte, dona... clar, el text en aquest cas em condicionarà. No faré un acord allò, o una seqüència d'acords, per dir-ho, allò que sonen feliços i a més, si el poeta està parlant de la mort i de més, no, perquè no se li escau.
I a més ha d'encaixar.
Exacte. Bueno, a part això, això ja és un altre tema.
No t'ho dic perquè a vegades jo escoltant segons què, penso que no s'hi ha pensat massa, la dificultat que té...
Sí, veritat, hi ha gent, però això fa pintura i amb tot, que posen títols que dius, ai mare...
No, però el cantar, sí. A vegades hi ha la dificultat del propi cantant en poder ajustar-se precisament a aquest tempo que li està donant. I s'ha d'ajustar, perquè ha de trencar el paraula, llavors hi ha una cosa...
Hi ha dues coses. Hi ha la primera cosa, que és que la música s'ha d'ajustar al text. Hauries de tenir en compte tots els accents d'aquest text. Això ja és clar, per exemple, quan vaig fer l'Estaven Mater, que es va estrenar el 2011, no sé la que va ser, quan estava treballant amb la soprano, i ella estava amb el seu professor, quan vaig anar un dia a veure un parell de classes d'ella, i el seu professor em va suggerir un parell de canvis precisament pel tema dels accents i amb el text. O sigui, en primer lloc has de tenir en consideració això.
Clar.
I després, a part, que et coincideixi el que tu estàs escrivint, el tipus de música, com a mínim que tu t'ho creguis.
Abans has comentat, la conversa dues vegades per d'ordinador.
Sí.
Aleshores, clar, jo quan escoltava això he pensat que aquí hi ha un concepte, hi ha un element, hi ha una tecnologia que, òbviament, doncs, fa 25 anys no hi era. Senzillament no hi era.
Sí, sí.
Llavors, què penses? En el cas teu, suposo que ha sigut començar i tenir-lo.
Sí, jo des del principi ja he utilitzat, igual que perquè la gent ho entengui, hi ha els programes de tractament de text, com sí, el Word sí. o l'OpenOffice, etc. Doncs hi ha una sèrie de programes, com són Finales, són Sibelius, que com aquest és el que utilitzo jo, que directament són, diguéssim, tractament de textos, però amb música. Tu escrius música directament a l'ordinador i ja està, a través de, doncs, connectes un teclat MIDI o amb el ratolí o amb el teclat normal de l'ordinador, pots escriure directament ja les partitures.
O sigui, a veure si ho entenc. Tu vas directament a pantalla i no vas a paper?
Moltes vegades sí.
Home, senyor Duart, això de la plomilla que feia el Mozart aquells ja no porta, home.
Sí que m'ho sé que a vegades...
He volgut saber-ho perquè cada dit, quan tu ho deies així, jo que pensava, clar, m'estàs dient que estàs treballant amb el ratolí i amb el teclat a la pantalla i estàs construint la música a partir de...
Sí que a vegades t'asseus al piano, jo tinc el meu piano, tinc les meves llibretes de pautes i els meus llapisos, i m'assec al piano, i improvises, busques els temes i demés, però moltes vegades...
Vas anotant, diguéssim, anotant
coses i tot això, però moltes vegades ja directament és asseure's a l'ordinador i vas construint ja directament a la partitura. O sigui, ja, i d'allà mateix, ja amb aquests programes, n'extreus ja les parts individuals i els envies als músics.
Sí, és... clar, no havia pensat en això, no havia pensat mai.
La facilitat, per exemple, treballes amb editorial, les facilitats que hi ha ara de treball amb un editorial, li envies directament l'arxiu de l'ordinador, doncs, l'arxiu del programa aquest, o un PDF, i l'editorial ja...
Sí, però aleshores això que estàs dient, jo sí que ho entenc, perquè això és fàcil de pensar, no? Em referia al pas previ. O sigui, l'inicial.
De fet, és el mateix. O sigui, abans la gent s'asseia al piano i escrivia a mà, i ara tu t'asseus davant l'ordinador, tens el teu teclat MIDI, per exemple, connectat a l'ordinador o directament a l'ordinador, i el procés és el mateix. És un procés creatiu. En comptes d'estar escrivint a llapis, escrius a l'ordinador.
Molt interessant. Veus, hem descobert una cosa que
és una
no.
Mica, és el mateix que els escriptors. Abans els escriptors escrivien a pluma, després a màquina, i ara ja van molts cops
directament a l'ordinador. Però jo segueixo pensant que, tot i que ens pot semblar... Bueno, natural ho és, evidentment, aquí actual. Però tot i que ens pot semblar, doncs, correcte, modifica, i estic convençut. És a dir, de la mateixa manera que l'escriptor, quan tu parlaves de l'escriptor, no escrius igual. O sigui, jo, per exemple, jo escric una cosa.
Sí, t'entenc el que vols dir.
I aleshores jo
també t'haig de
reconèixer. Em llenço, no? I perquè sé que automàticament, si haig de rectificar, si haig de, sobretot, reduir, que és el tema de sempre, fins a una mida determinada, m'és molt fàcil.
Jo tenia un professor, que amb això s'ha de reconèixer, que va donar una definició molt correcta en aquests programes d'escriptura musical, és que és un assistent de composició.
Important.
És un concepte important. Tu escrius allà, però jo, per exemple, amb l'inspiració d'un àngel, amb la de Joy Fuga, per molt que jo no sigui pianista, un cop tens allò escrit, jo vaig fer-me una impressió, me'n vaig anar al piano.
Aquesta és una altra de les coses que et volia preguntar.
I després, mires, realment aquesta sonoritat que tu tenies, que tu has escrit... és la que tu vols,
clar,
o
tu,
no?
A veure, David, tu ets violinista. Com a conseqüència, a l'hora de compondre, probablement, no pots evitar tenir el concepte violí. El concepte violí.
Diguem que és molt més fàcil.
Francisco, li pregunto a Francisco, que està aquí somrient tota l'estona.
Sí, és que jo tinc una pregunta. Para David.
Dale.
Cuando compones música para violín, ¿también te dedicas a tocarla con el violín para ver cómo queda?
Alguna vez. Dentro de mi técnica limitada, sí, intento...
Hay cosas que, no sé, igual te resultan un poco...
Escolta, Francisco, yo pienso...
No sap per què li pregunta, perquè diu, això com pot ser que arribi al límit?
Avui hi ha algú que dormirà al balcó de casa.
Ara ja t'ho explicaré. Ell prova amb el violí. I llavors pensa, el Francisco ja ho arreglarà.
No, diguem, sí que agafo, lògicament jo no tinc una tècnica depurada, el que ell diu a violí, sí que és molt més fàcil, perquè conec perfectament la sonoritat del violí. Amb el piano em costa molt més, m'haig de seure. Quan ja vas a nivell orquestra, la cosa ja va canviant. Ara estic escrivint un concert per flauta i, bueno... Aquí entra en joc la flautista.
Que a més la coneixem.
La coneixeu, bueno, és la Patricia Denó. I aquí entra en joc ella, el que jo li vaig escrivint. Clar, jo no sóc un expert en tots els instruments, per desgràcia.
I no, llavors, per això, David, això és habitual.
Possible, jo escric, i jo crec que això està bé, doncs entra en joc l'intèrpret i diu, escolta, això que m'has escrit, no, o sí.
Llavors et diu allò típic, et diu, escolta, una cosa és allò que tu fas, que pots de molt violí, i altra cosa és el que necessito jo. Perquè, clar, a veure, David,
digues.
Atonal, serialista, dodecafònic, senzillament clàssic, modernitzat, com ho fem? Què diríem?
Si m'haig d'etiquetar, et diré que la meva música és tonal, perquè sigui basada en la tonalitat clàssica o no, hi ha una tonalitat. Aquí entraríem en uns temes més complexos de música, hi ha un centre tonal, hi ha una nota principal, i per tant hi ha una tonalitat. La meva música és tonal.
I és una volgudament música... tonal.
Sí, la música que a mi em surt. Jo vaig estudiar, quan estudia al conservatori, vaig estudiar dodecafonisme, vaig estudiar serialisme, vaig estudiar l'atonalisme, etc. La música que jo faig és la música que a mi m'agrada. I, per tant, la música que a mi m'agrada és una música basada en centres tonals o en la tonalitat clàssica.
Hi ha un gran pensador d'Adorno, que jo tinc un llibre sobre la música, que em sembla que el vaig llegir als 63 o fa 50 anys, com a mínim, i sempre recordaré que hi comentava un moment de les coses que comentava, que deia, diu, jo quan parlo amb físics joves, i parlo d'Einstein, em diuen que Einstein, el que havia dit, doncs és clar, està en un moment, pues, igual la comparació seria pues, la música tonal i el decafonisme. Bueno, diu, diu, el que és segur és que una cosa sense l'altra no existiria. Diu, per tant, probablement molt de la música que feia Stockhausen, molt d'aquesta música, tenia un fil interior que no podia, que no es podia separar mai, que era el mateix, hi era, estava. Mm. Això sí no es porta fins a l'últim extrem, no? Perquè sí. A vegades de la música, penso, en alguns casos hi ha una música que està feta pels músics. Sí, perquè els que escoltin sí, siguin músics.
Jo crec que realment, actualment, això, el tema d'etiquetes, està ja, comença, com a mínim, en el tema compositors, sí que tothom sempre s'intenta definir o t'intenten definir, però comença a estar bastant superat.
Estic d'acord.
A mi, per exemple, és el que dic, que vaig estudiar totes aquestes tècniques compositives del segle XX, la majoria no utilitzo perquè no entren dintre del meu llenguatge, però bueno, si algun dia les puc utilitzar o les vull utilitzar, allà hi són. I les puc utilitzar, per què no?
Sí, sí, sí. Jo penso que efectivament així. Jo penso que el que no es pot fer, en el cas un compositor, o sigui, un creador, el que no pot fer és que els ismes, els que siguin, et limitin.
No, o sigui,
et condicionin.
Exacte, jo en aquests moments estic escrivint una sèrie de música que està basada en la tonalitat, etc. Bueno, però tinc altres recursos, per què no? Per què no utilitzar-los en un moment donat en són necessaris? Estan allà.
I Francisco, tu com a intèrpret, a vegades que t'arriben, suposo, algunes partitures, i quina és la teva posició davant de segons què?
Pues la verdad es que, bueno, más, sobre todo cuando estaba estudiando en Londres y que llegaron músicas muy diferentes, hay una generación de compositores que están muy enfocados a música, por ejemplo, para cine, que eso ahora, pues, supongo que tendrá mucha salida. Y lo que veo que también, bueno, no se toman muchos riesgos. Es todo mucho más controlado y supongo que ya buscando un público definido. Uh-huh. Que hoy en día, pues claro, si te vas a dedicar a componer música, ya es complicado hacerlo de por sí, pues buscar a la gente que lo vaya a escuchar. Sí que no he visto yo cosas muy, muy raras. Un compositor georgiano, que ahora está en Nueva York, que sé si que hacía cosas a lo mejor con grabaciones, utilizamos sordinas y cosas así, pero claro, es música que luego al final la gente no va a escuchar. Pero es algo más experimental que a lo mejor comercial y que pueda tener mucha más salida.
Sí, eso que pienso yo, que hay un tipo de música que als professionals i donen un tipus de recepció que un públic normal, encara que estigui preparat per la música, no arriba, però potser no arriba perquè la tècnica supera l'emoció. No sé si...
Sí, tal vez, y sobre todo porque al ser un tipo de música más experimental necesitas un tipo de cultura para poder comparar qué es lo que él está haciendo con lo que ya hay y ver de qué forma pues puede buscar nuevas sonoridades o nuevas formas de hacer cosas. Claro, si tú estás acostumbrado a poner la radio, escuchas la música comercial, vas a escuchar ese tipo de música y te pierdes. No le ves sentido. Claro, depende del background que tenga la persona que lo esté escuchando.
Eso sí. Molt bé, David. Molt bé, Francisco. Estic molt content que hagi vingut. El temps de la ràdio és el que és. Se'ns fa curt i jo la veritat és que pensava, ja, que havia preguntat i em deien que la cosa començava a matallar i el diumenge ens veurem.
Diumenge ens veiem i espero que veure molta gent i poder saludar molta gent després. Sempre és un plaer poder portar la música a la meva ciutat.
Clar que sí.
I és una cosa que sempre que estic muntant aquesta sèrie de concerts sempre procuro que un d'ells sigui aquí.
I esperem que el teu quartet es pugui estrenar una vegada aquí. No, no paro...
El concert.
El concert, sí.
Jo també espero que algun dia el concert per violí arribarà aquí a la ciutat. Espero que el concert de flauta que estic fent tard o d'hora també arribarà a la ciutat. Bueno, són coses... Tampoc depenen tot de mi.
No, no, segur, seguríssim.
I ara els projectes que tinc em portaran... Muntaré coses aquí a la ciutat, em portaran a fer coses arreu de Catalunya... fora de Catalunya i fora de l'estat espanyol. I, bueno, ja veurem a partir d'aquí el que va sortint i tot el que puc arribar a fer aquí.
Molt bé. Doncs us agraeixo molt que hàgiu vingut. Estic molt content que hàgiu vingut. Francisco, tu de tant en tant li vas apuntant, li vas dient, no, David, por aquí no.
Por ahí no.
Ja hi ha una sèrie de emoticonos al WhatsApp, que són les calaveres, les pistoles, les bombes... Ja estan a favoritos, ja me les va enviant de tant en tant.
Però ja entén el missatge.
Doncs molta sort i que vagi molt bé divendres i que vagi molt bé diumenge i a partir d'aquí continueu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Per favor.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, el violí, quin instrument, tan maco. Miri, avui, se'n recorda que un dia vaig parlar de la trompeta?
Sí.
Doncs avui vull parlar del violí, perquè hi ha gent que encara no sap el que és això.
Com que no?
No. El violí ve de l'italià violino, i és un instrument de corda fregada. Sí, sap que vol dir que s'ha fregat bé. Sí. Sap què vull dir?
Sí.
A veure. Ara...
Ben fregada que està.
Així que està fregada. Això és un mi. Què li sembla? Mi, Bueno, aquest instrument, d'on ve? A veure, aquest instrument té diversos orígens. Perquè es veu que els antics egipcis ja tocaven el violí.
Això,
Sí, bueno, era una cosa una mica més rudimentària.
Fregaven la corda igualment.
Després, miri, aquest que canta, aquests són els mongols. Bé, això de la Mongòlia, allà, sí, allà, el que tenim aquí ve d'allà. Jo, de fet, allà, vostè ja sap que jo vaig estar amb en Genghis Khan.
També?
En Genghis Khan, sí senyor, amb aquell casco i aquell bigot i aquelles pells.
Però els uns o els altres?
Ai... Los de más allá, de los de la estepa mongola. Doncs, escolti, em fa riure. Allà s'hi passaven moltes hores a la tenda de campanya i aquest en Genghis pues, s'avorria. Llavors, com que tenia tantes concubines, jo dic, Isabel, has de fer alguna cosa per destacar.
Això sí que...
I li vaig fer una fregada amb això. bueno, ens passàvem hores...
A la corda, vol dir.
Sí, el mànec, a la corda.
A la corda.
Ens passàvem hores i hores allà tocant el violí.
Allà fregant, no?
Allà fregant, sí senyor, sí. Total, que em va fer la favorita, escolti. Però miri, em vaig cansar, sí, és que sí. Em vaig cansar de tants cavalls i tot això, i me'n vaig anar cap a Itàlia, amb el violí.
Ah.
Sí, i allà vaig introduir el violí.
I a quina, on va anar? A Verona o a Pàdua o...?
Allà on van cremats.
Com van cremats?
A Cremona, eh?
Ah, Cremona, esclar.
Els italians. Ah. N'hi havia un, els Amati, que escolti que em feien uns que sonaven de bé. Pensi que en Carles Nové de França, el marit d'aquella tan estranya, aquella la Catalina de Mèdicis,
sí.
Aquest em va encarregar 24.
24?
24 per la cort, 24 violins allà a Cremona.
I havia sortit aquell altre, l'Estradivarius aquell?
Aquest va ser un... Aquest era un deixeble del Samati, que sí. li fotia la competència, sap?
Això ha passat sempre, eh?
El violí, sí, sempre ha passat, sempre. Tu dones, confies en algú i te la fot per darrere. Allà, llavors, a Itàlia, hi havia aquest en Vivaldi, que aquest era, bueno, aquest era un gran violinista, té moltes obres de violí, 228 obres,
I és viu, Vull dir que era viu.
En Vivaldi vive. Sembla un disco d'aquell del Cobos o alguna cosa així, que sí? Aquest, el Vivaldi, per cert, que aquest era capellà, que es veu que tenia una amiga que era cantant com aquest, el papa d'ara, aquell que hi havia, el Juan Carlos,
el Juan Pablo. El Vivaldi era el prete rosso.
El prete rosso.
Perquè tenia el cabell vermell.
Sí,
era ros vermell.
O tenia unes melenes, mare aquell meva, sí que tenia una bona forra. Es toca molt el violí, però clar, és aquell instrument que quan el nen o la nena comença a estudiar...
Ui...
Bueno, diguem-ne que no sona gaire. Sona així.
Ui. Sempre està al límit.
Sí.
Al límit de trencar-te els nervis.
Dius, oi senyor, a veure si acaba deixant l'instrument perquè això no es pot aguantar. Jo el que penso és que aquests grans violinistes, com és que han vingut avui, sí, amb qui m'agradaria parlar és amb els veïns, a mi.
Clar.
De quan començaven, perquè escolti, aquests veïns també tenen molt mèrit d'haver aguantat.
Inclús després, perquè... Vinga a tocar, sense
tocar,
parar.
Sí, senyor. Mira, jo també havia tocat el violí amb un mestre que en sabia força, el Paganini, deia.
Home.
Sí, però al final vaig desistir, dic, no me'n surto, i em vaig vendre el violí allà, vaig anar allà en Peños a lo bestia,
sí.
Sap què és allò? Sí. I em van dir, no, Isabel, nosaltres aquest article no el toquem, vaig allà al Christie's,
sí.
I vaig anar allà i escolti. Va arreglar la vida,
Paganini, què passa, que no pagava, el Paganini?
No, pobre, el Paganini em deia, Isabel, intenta-ho, però jo, mira, hi ha coses que per les que serveixo i hi ha coses que no, i per tocar el violí no servia.
I deien violinista del diable, el Paganini.
Sí, oi tant, era un demonio tocant, sí. Doncs aquest que em vaig vendre, de violí, l'havia fet un d'aquests de Cremona, l'Estradi, aquests que deia vostè abans.
Sí.
Què? Que bé sonen, els violins d'Itàlia, Oi, sí. Doncs miri, no vull fer un lleig perquè no es parla de diners, però em va arreglar la vida perquè, escolti, $3.540.000 l'últim violí de Stradivarius que es va vendre a la Christie's. Jo només, per acabar, el que li vull dir és que a mi el so que m'agrada del violí és aquell so de... aquells de Transilvània. Aquells del Dràcula, aquells dels Balcans.
Els Balcans.
Els Balcans. Oh, miri.
Gipsy, Violín gipsy.
Jo ja veig el conte Dràcula, aquesta música.
I tant.
A que sí? Amb aquell misteri. Oh, uf, quan et toca el violí així. Ai, senyor, dius... Muérdeme lo que quieras, que sí? M'agrada això. Ara, pobres, aquests dels Balcans, estan més al metro que en un altre lloc.
És veritat.
Jo sempre que veig un músic al metro, senyor Eduard, un violinista, un d'aquests que toquen la cordilla i tal, al carrer o al metro, això, sempre els hi dono diners. Perquè penso, la música sí.
Bueno.
Segons què, no, però això sí.
Però segons quina música, jo la veritat és que...
Ai, sí, bueno els hi pot donar perquè callin, també.
Expliquem-ho
què
passarà.
Vinga, a veure què passarà.
Doncs aquesta música que sentim és Henry Llong, la venta focs que ens porta el Malandian Ballet de Biarritz. Això serà el divendres 19 a les 9 de la nit al Teatre Auditori. I el diumenge al migdia, el Guillem Tell, una adaptació de l'òpera de Rossini, feta per la Baldufa, que serà un espectacle que produeix el Liceu per nens, però bé, els nens hi poden anar grans perquè està molt i molt bé. Bueno, hem parlat d'aquest concert que es farà a les 12 a l'Aula Magna del Conservatori, de David Bozzo i de Francisco Jimeno, i també podem dir que el dissabte per la tarda al MUT tindrem el segon partit d'improvisació.
Oh, sí, aquells que van fotent-li.
A veure què faran.
No, vinga, bueno, a improvisar tothom.
La setmana que ve tornarem, tindrem un baríton, un gran baríton.
Aquells dels baixos.
Toni Marsol.
Oh, com maco, m'agrada.
Toni Marsol, que interpretarà l'Otelo. I ens parlarà de tota la seva carrera. Adeu, fins dijous vinent.
Adeu. Roller, roller, he got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please.